Fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb ofertes tan bones com ara aquesta.
Bolquers de Detectivity de diverses talles i formats per només 29,35 euros.
I recorda que hi ha més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la propera compra que facis. Això és estalviar. Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords, cegues i sanitat. Així es camina. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així de ves viu la dolce
vita. Déu vos guard, Catalunya. Molt bona tarda. Avui tenim un convidat de luxe, un convidat molt, molt especial. Doctor, professor...
Bona tarda.
Don Santiago de Seux. Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom. El de molt especial, no? Sóc un...
Per nosaltres, sí.
No. Tots som iguals.
Tots som iguals. Molt bé. Pues a la vegada diferents, també.
Sí, és el
programa. Senyores, senyors, ja comencem. El Jordi Carretero i el Borja ja estan rient, com sempre, a les vies de so. La Mercè Fernández, la coordinadora, el Pedro Garrido, i servidor de vostès, que els parla. Avui, com he dit abans, tenim el doctor Santiago de Seux. Feia molt de temps que volíem que vingués al programa. Al fin, quien la sigue la consigue, doctor.
D'acord, però jo sempre estic molt obert.
A ja mi, ho sé. Eh?
Ja saben, vostès ho he dit, i ojalà sigui sempre la honestitat el que presideixi la professió de periodista, però és una de les branques importants de la democràcia.
I tant que sí.
I per tant, jo aquí estic encantat.
Vostè és metge per convicció, doctor, o perquè li ve de mena?
Si li dic el que jo volia ser, començarà a riure vostè i molta gent que...
Ho diu en sèrio?
Pues miri,
digui-ho.
A mi em feia vergonya dir que el meu pare era comadron, perquè en aquelles èpoques era un castellà, no? Uh-huh. I dic... Ah, perdó, que toco...
Sí, ja.
Era... Perdoneu, aquest soroll és culpa meva, eh? Pues el meu pare era comadron...
Sin comentarios.
El meu pare era comadron i sí. Dir-ho en un col·legi de niños... futurs pijos, pues és clar, això no sonava gaire bé, el marquès de no sé quants, el marquès de no sé quantos. I quan em preguntaven qui era el meu pare, jo deia que era escriptor.
Correcte.
Perquè em semblava que era molt més bonic, això.
Correcte.
I es quedava mirant una mica així. I quan vaig ser una mica més gran, ja vaig inventar inclusiu el nom i tot, o sigui que escolteu, això...
Déu-n'hi-do.
Ja és el colmo.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, doctor, vostè sempre diu que li agrada molt veure el pacient, però el pacient, la persona, però assentat des de la seva cadira del despatx per observar-la, per analitzar-la. A partir d'aquí, vostè comença a analitzar-la, a estudiar-la i no li agrada dir, escolti, ara mateix li tenen que fer un escàner, demà passat, no. Vostè vol saber, abans de fer l'escàner, la vol estudiar com Déu mana. És així, doctor.
És així, si té una triple o doble implicació. La primera és que la meva medicina és una medicina, penso jo, que veu tot l'ésser en si. No veu simplement la malaltia. Jo no tinc el número una malaltia, tinc una senyora, un pacient, jo no tinc homes, però bueno, alguna vegada sí, perquè també hi ha càncer de mama a l'home.
Hi ha càncer de mama, en bona.
Sí, hi ha càncer de mama a l'home. I no és més perillós, però és més difícil de diagnosticar perquè ningú s'ho pensa, no?, que existeix això. I bueno, doncs, quan veus una persona allà, és la senyora Pérez, o la senyora Gómez, o la senyora Bufarull, el que vostè vulgui.
Sí.
No és la malaltia A, o la B, o la C. Llavors tens que veure tot el context. Avui he arribat justíssim corrents una mica amb el taxi, perquè és que no volia agafar la moto avui, i perquè pensava que anava a ploure. I veig que aquella senyora, ha vingut una senyora que portava una sèrie de diagnòstics, tots estaven ple d'anàlisi, de proves d'imatge, i ningú els havia escoltat. Venia acompanyat de dues persones, el marit i la mare. La mare era més inquisitiva que ella, molt més, però feia preguntes, estava angoixada. Però jo m'he tingut que dedicar a treure l'angoixa a aquella senyora. Quan faig una consulta d'una dona que està, no dic dona menopàusica, dic que està en etapa menopàusica, que és una etapa molt bonica de la vida.
I els hi comento a vostès que el doctor de Seus ara mateix estava dirigint a la Mercè Fernández, eh? L'estava mirant. Se tiene que radiar, eh? Això és la ràdio.
Què vol dir això?
Però l'altre dia va venir un professor d'Allende de los Mares, del sur de los mares, i va dir, jo soy menopausòlogo.
Menopausòlogo?
De menopausia, menopausòlogo. Uh-huh. Esclar, va fer una conferència horrible, per cert.
Però bueno, si ho diu el doctor, escolteu.
I bueno, les coses són així. Quan arriba una menopàusica, què ha passat a la seva vida? Tantes coses, sobretot ara, en què moltes diuen, tinc un net que no troba feina, o tinc un home de 40 anys, que és el meu fill, que s'ha quedat sense feina. Vostè creu que jo li puc despedir dient-li, facis una mamografia, facis una analítica i vingui d'aquí, quan hagi acabat això, torni a venir i li entrega a l'infermera. No. Jo tinc que estar allà perquè jo voldria que si estigués en la seva situació també a mi m'escoltessin. I no tenen a vegades aquí
adreçar-se.
Adreçar-se per ser escoltades.
Sí, senyor, sí.
Doctor, pensa que actualment es fa una bona prevenció a la sanitat pública? Perquè, per exemple, no, el tema de mamografies a partir d'una edat, citologies cada no sé quants anys, aquesta és una bona prevenció?
Bueno, són dos temes diferents. La mamografia, efectivament, a mi m'agrada més fer-la anualment, però hi ha que reconèixer una cosa. Si jo fos el conseller de Sanitat o el ministre de Sanitat, que no voldria ser-ho, evidentment...
Per quin motiu?
Perquè és un càrrec molt important.
El vam tindre aquí també, eh? Ara fa 3 setmanes o un mes. Ja.
En el Boi?
Sí, el Boi. Sí. En 2 setmanes tindrem una altra consellera, només dic això.
Pues això és important. Però, bueno, si tens que dividir un pastís i aquest pastís no arriba a 8 persones, com pots fer a 4 donar-los doble de ració? Aleshores, clar, tenen que bellugar-se dintre uns paràmetres, és a dir, quina és la població que és més sensible a patir el càncer de mama, de tal edat, i tenen que limitar-ho. I al moment que ja tenen una mamografia normal, diuen, bueno, passem 2 anys, perquè així d'aquesta manera podran assolir més persones. És un problema d'equitat i de diners. En quant a les citologies ja estem d'acord, almenys mundialment, ja estem d'acord. En quin sentit? En que la citologia, si és una senyora que no és promíscua, que no té cap antecedent de lesió del coll de la matriu, la citologia poden espaiar-se sense cap risc. Jo ho tinc que dir als meus pacients, que em diuen, no, jo vull que me la faci vostè. Dic, però senyora, llença vostè els seus quartos.
O sigui, no és recomanable cada any.
És recomanable per un segment petit de la població. A partir d'un cert moment poden espaiar-se cada 2 anys o el que cregui convenient el ginecòleg. Ja no és aquella cosa imperiosa que fèiem abans.
Sí.
Penseu que fa uns anys hi havia 6 càncers cada 100 dones. Ara no arribem ni al 0,6.
O sigui que...
És un canvi molt important, i ha sigut la citologia. Però és que ara hi ha uns altres mitjans. Quan hi ha una lesió, es pot fer un test per veure si aquella lesió té un futur o no. És a dir, s'ha complicat una mica des del punt de vista científic, és més complicat, no és la cosa morfològica simplement, però en canvi, en el moment que tenim diverses citologies normals i una dona que està assabentada del problema, que no és promíscua, té una parella estable, i aquella parella no és promíscua, pues no hi ha cap problema, es poden espaiar.
I la mamografia, cada quan és necessari o és recomanable fer-se-la?
Ja dic, a mi la mamografia a partir dels 40 anys m'agrada fer-la cada any. I li explicaré per què. Perquè si vostè... No m'estic fent
no,
més
no,
allà.
No, molt al contrari.
Perquè si vostè en un moment determinat va veure el seu ginecòleg i en aquell moment té vostè 4 cèl·lules canceroses i en aquell dia li fan una mamografia, no li veuran les 4 cèl·lules, és impossible. El metge li fa la palpació i tampoc trobarà aquestes 4 cèl·lules. És impossible que les trobi. Aleshores, diem, bueno, ja li hem fet una mamografia, vingui vostè, d'aquí 2 anys i farem la segona. Si deixem passar 2 anys, aquelles 4 cèl·lules ja tenen un tamany important.
Exacte.
No han crescut, evidentment.
Abans ha parlat vostè de la menopausa. Creu que segueix sent un tabú, la menopausa?
Jo no diria tabú, tabú poder no, el que crec és hi ha un cert desconeixement de lo que és la menopausa. Per exemple, avui m'ha costat moltíssim, li poso un exemple ràpidament, dir-li a una senyora, senyora, té que cuidar-se, però jo no tinc vida sexual, si no importa això. Perquè vostè quan veu que fa 7 graus al carrer, es posa uns guants, es posa un guà, se'l posa. Diu, sí, bueno, doncs és el mateix, no, hi ha que cuidar el cos, perquè si la vagina s'ofreix un procés d'envelliment i la vulva també, doncs és més sensible a qualsevol infecció. I per altra banda dona molèsties. Hi ha que conservar. Si teniu les dones la sort de que la ginecologia ha avançat més que l'andrologia, doncs cuidem-la, aquesta senyora, el mateix que els ossos. És a dir, la visita de l'època menopàusica és molt important. No es poden imaginar la quantitat de coses que tenim que explicar. Per exemple, senyores que venen prenent quantitat de productes contra el colesterol. I li mires bé l'anàlisi i demanes una prova que es pot fer i que et bateix. I diu si aquell colesterol té realment risc per l'infart de miocardi, si veus que aquell factor és negatiu i el colesterol està compensat. No cal que prengui tantes coses. A lo millor més dient-li, mira senyora, quan vagi a la seva feina, vagi caminant una estona.
Exercici.
Exercici físic. Exacte. I veus que evites la sobre medicació.
El càncer de coll d'úter, doctor, es pot curar? Es pot arribar a curar?
Com tot tipus de càncer, o quasi tots, depèn del moment en què es diagnostica. Uh-huh. El càncer de coll de matriu diagnosticat en forma preinvasiva és curable quasi el 100%.
Cal tractar la menopausa?
Depèn de cada pacient. No hi ha un tractament únic. Si vostè té mal de cap i estem sopant i veig quin mal de cap tinc, jo diria, escolta, pren-te una aspirina i no passa res. Uh-huh. Li traurà o no, a no ser que sigui al·lèrgica, li traurà o no el mal de cap. La menopausa no hi ha un símptoma. És una persona que té prioritat de símptomes. I segon el símptoma predominant és per on té que enfocar-se el tractament. És interessantíssim el tractament de la menopausa.
En directe amb el doctor Santiago de Seux.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
La crisi, doctor, vostè la nota?
Sí.
Expliqui.
Jo la noto...
Em sembla que ja ho ha dit tot només amb el sí.
No.
I amb maiúscules.
No, jo la noto moltíssim. Quan vaig cap a casa i veig aquella gent que baixen d'un menjador social... Uh-huh. De veritat, no tinc ganes de fer-me l'apostòlic i el màrtir, ni molt menys. Però de veritat que arribo a casa i penso... I jo quan la gosseta i la casa calentona...
Encara tinc sort.
No, encara tinc sort. Tinc vergonya. Uh-huh. Sento vergonya.
L'entenc.
Si jo vaig a Madrid un cop cada aquests dies, és perquè la meva classe mitja, que venia a Barcelona, uh-huh, ara l'obté més difícil. Jo m'acosto amb elles i les veig, segons demanda, veig cada 10 dies, cada 15 dies, depèn. Jo crec que els hi faig un favor i a mi m'agrada fer-ho, perquè agafo l'AVE, puc estudiar... L'AVE cada vegada trontolla més, eh? I és molt difícil amb l'ordinador. Quan acabes un paràgraf, et dones compte que has posat la L on no t'havies posat...
O sigui, com es deia abans, papà, ben en tren?
Exacte.
Més o menys.
Exactament. Uh-huh. I escolti, pues està. Jo crec que ho agraeixen molt, el que jo estigui allà. Les que tinc de tota la vida.
Bueno, la crisi és molt interessant, però jo torno amb la menopausa, que estàvem parlant i em sembla molt, molt, molt interessant. Vostè diu que la dona té mecanismes compensatoris en el seu organisme.
Sí.
Expliqui'ns una mica això, perquè també abans s'ha comentat que hi ha tractaments molt interessants per la menopausa. Pues, a veure, volem saber una miqueta més d'això.
Miri, a veure, em fa unes preguntes bastant difícils, perquè jo ho tinc que explicar a vegades als alumnes, això. Miri, la dona té la possibilitat de tenir estrògens, que és la seva hormona primordial, la que regula tot l'organisme femení, amb les funcions femenines, la matriu, el pit, la lactància, etc. Doncs té estrògens, no solament als ovaris. Mentre està en època no climatèrica, els ovaris funcionen. Quan arriba el climateri, moltes dones, quasi el 60%, no tenen ni un sol símptoma. Per què? Si els ovaris ja no funcionen. Perquè tenen possibilitat de convertir una prehormona amb estrògens. I això no ho fan els ovaris, ho fan les glàndules suprarrenals. Per això hi ha dones que no tenen ni un símptoma, unes altres tenen, durant un temps no tenen cap, i després s'escota aquesta nova fàbrica i al revés quan venen els símptomes, si és que els tenen. És a dir, no hi ha que avançar-se, no hi ha que dir, ah, no té la regla, fa un any que no la té, anem a donar-li tal cosa. No. Com se troba? Em trobo perfecte. Es miren els ossos, estan bé. Doncs de moment no hi ha que fer res. I si es troba, i té un trofisme, té una elasticitat de teixits correcta, no hi ha que fer res. I si no els té correctes, doncs un hidratant, un producte local, però no hi ha un tractament que sigui un comodín per tot tipus de climateri. Cada dona té el seu tractament.
Abans era més partidaris, no?, de prolongar la regla, no?, de donar tractaments per prolongar-la, no? Ara penso que no, que ja no estan així.
Exacte. Està ben informada la col·lega, eh? Ha fet medicina o no ha fet medicina, no?
Ha fet psicologia.
Ha fet psicologia i ha estudiat, també.
Pues té tota la raó del món. Però quina és la dona més sensible als spots publicitaris del món? Les americanes, les nord-americanes han sigut els...
Sí, i tant.
L'espot publicitari nord-americà, la gent el segueixen. Bueno, doncs què va passar? Que fa bastants anys, una autora que es deia Wendy Cooper va escriure un llibre, jo li vaig fer el pròleg en espanyol, que es deia Jóvenes para siempre. Jóvenes para siempre. I aleshores preconitzava el tractament amb estrògens. Totes les dones americanes van llegir el llibre i van exigir als seus metges, doni'm els estrògens, que vull estar com la meva filla. Sí. No vull que el meu marit miri a una altra senyora. I aleshores es van donar estrògens de manera absolutament inadequada, en la qual es va crear la contrarreforma, reforma i contrarreforma, no? Clar, la contrarreforma que va ser dir, senyors, no. El tractament del climateri és un tractament absolutament científic i valorat. Jo em nego totalment que una senyora em digui, jo vull prendre estrògens, però miri, vagi amb una altra, vostè no els necessita.
Que eren els parxes i tot això que es posaven abans, no?
Exactament, no, i encara.
I encara es fa. Pensa que la menopausa fa sentir a la dona vulnerable?
Sí, però el falso concepto del sexo débil, amiga meva, vostès no són vulnerables, són les persones més fortes de la humanitat, dels dos gèneres que hi ha. A vegades hi ha un tercer gènere una mica dubtós.
D'acord, gràcies.
Però les dones sou més fortes,
sí,
sou més resilientes, sí. Teniu major abnegació, sou molt més solidàries. Vostè veurà un grup de dones i totes coneixen i saben el que passa a la Pepa i a la Conxita i a la... En canvi, nosaltres, el futbol, un crit, amistats veritables dintre del món dels homes,
poques,
no és fàcil.
Ben poques.
Correcte. Jo quan arribo ara, jo crec que als últims telediaris de la meva vida, doncs quan veig això penso, doncs qui em queda d'amics? Un gran amic meu va morir als 42 anys. I esclar, dius, ostres, i bueno... Saps quins amics han tornat a trobar-se? Els amics del col·legi.
Sí.
Perquè sense voler hem fet una, jo diria, que un canvi molt important a la nostra vida ens ha portat poder a situacions difícils. Però el que vam rebre en aquells moments es torna a unir. I tenim un comú denominador.
Déu-n'hi-do.
I és bo. I és bo.
Ara canviant una miqueta, què opines sobre l'avantprojecte de la reforma de la llei de l'avortament?
Bueno, jo tinc amb aquesta visió, en primer lloc, no m'agrada gens sentar càtera en temes que són temes religiosos també, de convincions religioses. Jo penso que l'avantatge que té la nostra ciutat és que és plural i que, a més, no obliga a ningú a avortar, com a la Xina o com els altres països, que pràcticament molt pocs. Però succeeix una cosa, i és que les situacions que provoca l'avortament, que indueixen a la dona a avortar, són terribles. Són sempre terribles. Mai és una situació de holgorio. Quan és així, ja no m'importa, perquè realment no és agradable. Professionalment és una nena molt jove o una dona que té problemes. Miri, jo, l'única vegada que he anat al jutjat, a part dels problemes amb el meu ex, però la primera i última vegada que he anat al jutjat per un problema va ser perquè una pubilla d'una àrea de nostra Catalunya s'havia casat amb el aparcero que havia anat a treballar amb el seu pare. Va morir el pare i l'aparcero va dir, ara és la meva. No. I bueno, es van casar. I aquest home la violentava, la violava. I per què la violava i la violentava? Perquè volia assegurar-se una família i ell no tenir cap problema.
Ja. Els diners.
Els diners. Exacte. Els diners. Els futurs, perdoneu la
paraula,
tots
els diners. Sí.
Sempre estan d'altres fons.
Sí.
I què va passar? Pues aquesta dona em va venir a veure i em va demanar una lligadura de trompes. Estava prohibida. Article 416 del Codi Penal. Estava prohibida com a homicidio indirecto.
Indirecto.
Sí. I jo, nosaltres fèiem una argúcia semàntica i dèiem oclusión tubárica reversible, que significava que oclíem les trompes, però es podia arreglar, la cosa que no era veritat. Però, bueno, era la manera d'ajudar a unes dones que estaven en unes situacions molt difícils. I, bueno, li vaig fer això, i només a acabar la intervenció, recordo molt bé, vaig baixar al meu despatx, que estava al sòtano, i li vaig demanar aigua, el que fos, i diu, és que té un notari que vol parlar amb vostè. A mi era el notari de la meva família, un notari molt simpàtic. Diu, Santiago, ho sento, però tinc que aixecar un atestado. Diu, de què? De lo que has fet ara. Diu, no pot ser, no, ja ho sé que em diries això, però tens que dir-me el que sí vull saber, si aquesta senyora ha ingressat. Això ho pot saber, però a més no pot saber res més. Pocs dies després, una notificació del jutjat per obrir-me un expedient, no, obrir-me primer unes declaracions per instruir o no el cas. Vaig anar al jutjat i vaig trobar una pancarta que posava el doctor no tiene culpa, salvemos al doctor. Hi ha una sèrie de gent, jo no havia fet res, eren totes les empleades judicials. El jutge era simpatiquíssim, era un gallego simpatiquíssim. A veure, doctor, i quan jo m'equivocava i deia alguna cosa que podia... No, usted no ha dicho esto, ¿verdad que no? No, no.
Molt bé.
I bueno, pues allò es va acabar. I aquesta dona va poder viure una mica més tranquil·la.
Molt bé. Doctor, escolti, doctor, la pastilla del dia després, no?, del dia després, que diuen, vostè una vegada es va dirigir als polítics, abans de començar el programa, he fet el comentari, no?, i els hi va dir que els senyors polítics no pensin més en els vots, pensin més en els ciutadans. Jo, doctor de Seux, vostè què li diria al ministre Gallardón?
Que s'ha equivocat.
Només això?
Només diria això, perquè no puc... Miri, jo el que no puc lluitar és contra una situació que dintre la meva ètica no té volta de fulla. País plural que té dret que cadascú tingui la confessió que vulgui, mentre no molesti els altres. Si els musulmans comencen a matar, doncs tindrem que posar coto. Si els cristians comencen a fer una creuada contra els musulmans, el mateix. Aleshores, jo veig la realitat. La realitat és que quan una nena de 13 anys queda embarassada i el seu pare té quartos, si no pot interrompre l'embaràs, la interromprà a Londres.
Sí. O a Portugal.
Exactament.
O a Portugal. Entén? I aleshores jo prefereixo
Exacte.
Que ho faci sobretot en bones condicions. I jo no li faré, perquè la meva ètica em repugna. Ho entenen? O sigui, jo em puc defensar, però no puc dir que vagi vostè a tal persona, si vostè vol això. Això, ara bé, crec que les situacions d'heroïsme, ni Déu vol que siguem heroïs. I són situacions heroiques completament.
Escolti, doctor, ara fa pocs dies el doctor Joan Massaguer ha fet una descoberta que pot ser molt important per dintre de poquets anys. Vostè què pensa?
Que és una persona que està dintre d'un grup d'investigació boníssim, que a més és un grup molt exigent i que ell té que estar sempre al peu del canó. I per tant aquesta descoberta pot ser importantíssim per tots nosaltres. Importantíssima. Quan jo vaig començar la reproducció assistida, si hagués tingut quartos, potser ara seria Premi Nobel. Però no els tenia, i vaig haver d'acabar per dues raons, per culpa del temps i per culpa dels quartos. Si vol, li explicaré.
Escolti, abans que res, jo volia comentar als nostres oients. Si vostès estan escoltant, no estan veient, però la senzillesa del doctor de Seux, escolteu, a mi m'està deixant... Escolti, és que m'està donant una tranquil·litat aquí a l'estudi, doctor. Jo pensava que l'entrevistaria vostè, que aniríem una miqueta més accelerats, etc, però vostè és així, vostè és tranquil, vostè és una persona que dona confiança, jo ja la tinc tota.
Són dos o tres fets a la meva vida que m'han marcat per sempre. Primer, l'exemple del meu pare.
Correcte.
Segon, l'exemple de la meva dona que va morir, la
Vicky. He parlat abans, sí. Un record per ella.
Una dona increïble. Jo, l'il·lusió que tinc és que algun dia fer un premi, fer una beca important, que en record de la Vicky Mires, perquè va ser una malalta exemplar. Els meus fills, que no eren els seus fills, l'estimaven com si fos la mare. I també estimava la seva mare, evidentment. I després he tingut un altre fet a la meva vida, que va ser el problema amb els meus exsocis, que m'ha causat molt dolor. Però al mateix temps he tingut l'avantatge de tenir una dona al costat que hem anat frenant sempre, no et preocupis, tira endavant, fes el que tens que fer. Que va recollir el testimoni de la Vicky, perquè la Vicky va fer tot perquè jo pogués continuar treballant el dia següent d'estar expulsat, sí, com en van expulsar d'aquella,
sí, 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 clínica. Això ho podem parlar un altre dia, doctor, perquè ja som a les acaballes del, sí, final. Ens queden segons.
Hombre.
Li agraeixo que hagi estat. Ha estat tot un privilegi que si he vingut avui.
Hombre, que no és un privilegi.
A Radio Estel,
que no és un privilegi.
El nostre programa, tots som... El seu programa ja tots som iguals, de veritat.
És que tots som.
L'esperem un altre dia.
Tant.
Moltes encanta. Gràcies per vindre, doctor. Fins la propera. No tardarem gaire, si a vostè li sembla bé.
No hi ha cap problema.
Moltes gràcies. Vulguis. Mercè Fernández.
Bona tarda. Hi ha una cosa que diu el doctor que m'agrada molt.
Escolti. Ja vostè ja veig per on va. Vostè vol fer-me una altra consulta. I jo sóc català. 2.000 euros.
2.000 euros? Bueno.
No. Senyores, senyores, el doctor cobra més barato. No se preocupen. Pedro Garrido, gràcies. Jordi Carretero, Borja González. Els ha parlat el Ramon Rion. Ha estat, repeteixo, tot un plaer entrevistar el doctor Don Santiago de Seus. Gràcies. Bona tarda.